Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 10 de febrer de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari amb els periodistes que som a la redacció. Saludem en Roger Vilaclara, Glòria Barrete i Jordi Llisterri. Com anem?
Neu Esguard.
Hola.
Avui, amb invitació convidat especial, tenim amb nosaltres també el periodista Miquel Codolà, que forma part de l'equip d'Anima7 i que avui amb Catalunya Religió ha publicat una peça. Miquel, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
De què ens parles? Tenim un tema al Congrés que bull. Aquests dies se n'ha parlat molt d'una proposta de llei que fan els socialistes per estudiar i investigar els abusos a l'Església.
Sí, i no és la primera proposta, perquè ja fa un parell de setmanes se va presentar una altra d'Esquerra i Bildu, també que en el fons volien el mateix, que és investigar els abusos a l'Església i fer-ho des del Congrés. Ara, no és el mateix la primera proposta que es va fer i la que també... perquè hi ha hagut una tercera proposta, també, que també en parlarem. Doncs la primera proposta, aquesta d'Esquerra, doncs, el que pretenia era demanar que es faci la investigació dins del Congrés. I això vol dir, doncs, tal i com també va dir després fins i tot el PSOE, això voldria dir fer una mica de xou mediàtic, no? Això voldria dir, doncs, anar convidant la gent a passar per allà, anar-ho fent tot públic. Això genera, doncs, això una mica... Amb aquestes paraules jo crec que es resumeix molt bé, no? O sigui, el que m'ha dit. Uh-huh. I el PSOE ha volgut fer una proposta una mica aparentment conciliadora amb totes les parts i el que proposa, doncs, és que sigui el defensor del poble, el que Gabilondo, el que lideri d'alguna manera aquesta investigació i que es faci amb un equip d'experts, que serien els que farien aquest informe i l'haurien d'enviar al Congrés. I, per altra banda, doncs, hi ha la proposta aquesta que dèiem del PNB, que directament volen simplement que sigui una comissió d'experts que faci la investigació i que la lliuri al Congrés. Però, bueno, en aquest moment, tot apunta que serà la proposta del PSOE o, almenys, que la proposta del PSOE serà la base del que finalment s'acabi aprovant. Que ahir vaig estar parlant amb diversos diputats i del servei de premsa, dels grups parlamentaris del Congrés i una mica el que es respira és que això s'aprovarà i fins i tot els que han presentat altres propostes estarien disposats a renunciar a algunes d'aquestes coses que volen si és per tirar endavant la investigació que tothom considera que és el moment de fer i que Espanya es va tard després de veure doncs, les investigacions que hi ha hagut en altres llocs, com a França o Alemanya.
Jordi.
Sí, una impressió i un comentari amb el Miquel. La impressió amb aquest tema sempre que és una mica en una situació ambivalent, en el sentit que d'una banda, escolti, investigar coses que s'han fet malament, doncs ningú hi pot posar cap oposició, al contrari, i més si és una cosa que ha afectat a persones, que els hi ha causat greus conseqüències que perduren el temps, etc. I d'altra banda, el dir bé, molt bé, però això per què es fa amb aquest tema en aquest moment? I potser la idea és dir, sí, el tema dels abusos en l'àmbit eclesial és important, però no és l'únic àmbit on aquest tema és important. I llavors es repeteix l'argument que tots sabem que la majoria d'abusos es produeixen en l'àmbit familiar, estem parlant d'una investigació que no sé si està molt fixat, però que tothom parla de 30, 40, 50, 60 anys enrere, bueno, mirem potser una mica la realitat d'avui. O sigui, sempre haurà de veure aquest tema, et mous amb aquesta ambivalència que mai saps cap on has d'acabar de decantar la balança. I d'altra banda, com a comentari, a veure què diu el Miquel, quan llegim l'article et queda una mica la impressió que nosaltres el que volíem era dir, bueno, els partits estan plantejant això, expliqui'ns una mica per què ho plantegen i quines són les seves motivacions i què n'esperen i tal. I les respostes són una mica quatre tuits, per entendre'ns. És a dir, que es basen en dir, no, bueno, això s'ha de fer i tal, però ningú, jo no he vist, i tu que has tingut el contacte directe, no he vist tampoc ningú amb un gran argumentari o una gran reflexió de per què ara en aquest moment es fa això, sinó de, bueno, doncs toca, es fa, i com que alguns ho demanen, doncs nosaltres també, i nosaltres no serem menys, i nosaltres com que estem al govern, doncs intentarem que la cosa no es compliqui tant, i una mica un joc parlamentari que tampoc acaba de tenir gaire profunditat.
Sí, jo crec que, aviam, que al moment, clar, per una banda ja tenim el Papa Francesc que no ho deixa de dir que s'han d'investigar els casos de l'Església i que s'ha de veure exactament què va passar i que s'han d'atendre totes les víctimes i s'ha de... Bueno, que s'ha d'investigar, no? I per altra, doncs, el fet de que altres països doncs, hagin passat a davant d'Espanya són dos dels arguments una mica que donen de que s'ha de fer alguna cosa, no? Clar, per altra banda, jo trobo que...
Perdona, Miquel, en aquest punt, digues. Un parèntesi, només una puntualització. Estem parlant, per exemple, en el cas de França, no? Que hi ha hagut aquesta comissió que va ser impulsada per la Conferència Episcopal. És a dir, es va demanar un estudi, es va encarregar un estudi i va ser iniciativa dels bisbes mateixos, no? I està fent feina i és una comissió que ha tret un informe molt exhaustiu i que donava dades que hem comentat en altres ocasions aquí, eh?
O els portuguesos, ara fa poc, que ho van aprovar, que ho farien, també.
Mm-hmm. Sí, una mica... Hi ha això. Bé, de fet, a l'exposició de motius, el PSOE parla de que hi ha una gran alarma social i que, d'alguna manera, la societat està demandant aquesta investigació. I per altra banda, doncs, tenim l'Església espanyola que en aquest moment doncs, encara no ha marcat posició, diguem, ferma sobre aquesta qüestió. Si bé darrerament doncs, està insistint molt en tota la feina que es fa i que és molta i, bueno, i que es porta fent i que han d'atendre les víctimes i no hi ha aquest estudi general que sembla que és el que s'està demanant i el que s'acabarà fent. Perquè ja dic, tot apunta que això tirarà endavant.
Glòria.
Bueno, jo evidentment no entraré a valorar aquesta comissió sí o sí no, perquè evidentment són temes sensibles que jo crec que ja ha quedat clar que és positiu, no?, que s'investiguin aquests casos, però molts cops penso, no sé si tothom, quan dic tothom em refereixo a aquesta alarma social a què apuntava el Miquel, socialment entendrà que el resultat de què ha de servir. És a dir, s'investiguen aquests casos, com ha passat en altres països, com heu dit, i el resultat dona doncs, una xifra que ens pot escandalitzar, perquè segurament passarà així, ja ho hem comentat moltes vegades, anys enrere doncs, és obrir un calaix molt gran i ens sortiran, som tots conscients, però després, si això, aquesta comissió d'investigació no va de la mà d'algun projecte, és a dir, d'una proposta de llei, d'idees concretes, d'alguna cosa que sigui el que diu el Jordi, en un àmbit molt més ampli que no l'escola o només la sensació i l'apartat de l'Església, doncs això en una gran part de la societat crearà un buit molt gran. És a dir, què farem amb això? És igual qui impulsi aquesta comissió. Què es farà amb això? Expropiar totes les escoles religioses? Posar un control amb lupa de tots els projectes que fa l'Església? Llavors investigarem altres àmbits? Jo crec que això és el que per mi queda coix. Pot ser una alarma social, però ha d'anar de la mà d'una reflexió més profunda. De dir, si això no va de la mà d'un canvi estructural, d'aquí 60 anys tornarem a parlar d'una altra comissió, perquè això es donarà en molts àmbits de la societat.
La perspectiva amb la que es planteja és més d'un revisionisme històric que no del que dius tu. I, a veure, coses a revisar de la història d'aquest país dels últims 100 anys, si vols, o 50, n'hi ha una bona colla.
Exacte.
Sempre poso un exemple que no és equiparable, eh? I ara em crucificareu pel que diré, però... si féssim un revisionisme de l'assetjament sexual a les redaccions de Barcelona als anys 80, 70, 80 i 90, haurien de tancar tots els diaris de la ciutat. Mm. Estarà bé fer-ho, sí, perquè realment en aquell moment doncs, la situació de la dona i, la, i això que ara se'n diu les violències masclistes i tot això passaven i no passava res. S'ha de fer o no s'ha de fer? Pues no ho sé, però en tot cas jo em preocupa més com, què és el que fem ara.
Exacte.
Sí, jo també, en aquest sentit que dèieu, també, o sigui, sí que és cert que veig això que la investigació pot ser que ens doni unes xifres i que es quedin aquí, no? Però sí que és cert que almenys a l'article diu situen com a objectius millorar la prevenció, la protecció i la reparació de les víctimes i pensava aquest també ha de ser com el punt important, no? I també hi ha hagut polèmica sobre qui havia de participar, si l'Església n'havia de formar part o no, i pensava, doncs en aquest punt precisament, no? En el fet de prevenció, de protecció i de reparació de les víctimes és on potser els diferents àmbits on es poden donar aquestes situacions potser és, o sigui, hi haurien de participar, bueno, potser no, en la meva opinió penso que hi hauria d'haver aquest espai, no? Perquè si realment un dels objectius que penso que és un dels objectius importants és que això doncs tingui això una part doncs, de millora de la prevenció, etcètera, d'aquestes situacions, doncs hi han de participar aquests àmbits, per dir-ho d'alguna manera.
D'això que comentava també la Glòria, de dir al final de què ha de servir si realment això tira endavant, evidentment crec que, no sé si està, no sé si està reflectit en aquests documents o propostes, però de fons ha d'haver-hi un canvi de cultura. Jo entenc que si aquí la societat empeny i està demanant o els partits interpreten que hi ha una alarma social, que ho agafo entre cometes perquè s'hauria de veure, però si ha de servir d'alguna cosa és per crear una nova sensibilitat i perquè si hi ha casos no puguin amagar-se o quedar impunes i sense un procés de, no, de restauració posterior on la institució explica i s'obre i col·labora. I llavors aquí sí que veig que hi ha una cosa que, no, que grinyola, que és que no hi hagi interlocució amb l'Església, és a dir, cap d'aquests partits o molt pocs no, han pogut explicar que han tingut un diàleg amb la institució. També poso entre cometes què interpretem o què interpreta, no, el Congrés quan diu Església. Evidentment, aquí només està referint, que no és poc, a una conferència episcopal espanyola, que al final és l'òrgan final, tal, però vull dir, hi ha moltes entitats, moltes institucions d'Església que tenen programes, protocols, que estan tirant endavant iniciatives bones i pioneres en aquest camp.
Bueno, exemple dels Maristes, que publicàvem fa pocs dies.
Per exemple... no? Que han tingut un reconeixement internacional en aquest sentit de prevenció. Sabem que tot això també és Església, encara que no se li pugui, no, atribuir una globalitat en el concepte. Jo sí, alguna cosa diria és en aquest punt que crec que queda coix si no hi ha una col·laboració oberta i decidida amb això per part de totes les institucions d'Església. Jordi.
Bueno, Miquel, anava a dir alguna cosa, em sembla.
Sí, no, jo una reflexió pel que fa a les víctimes. O sigui, les víctimes són el motiu, bueno, el motiu principal pel que al final s'està plantejant i investigar els casos. Però el fet de que, jo crec que en certa mesura alguns partits s'apropien al concepte de víctimes també. I per què ho dic? Dic perquè hi ha víctimes molt diferents. O sigui, hi pot haver... I algunes víctimes se'ls ha atès des de l'Església i s'ha intentat... clar, hi ha moltes víctimes, però en qualsevol cas sí que jo crec que està bé doncs, buscar d'alguna manera quins aspectes poden ajudar a la reparació d'aquestes víctimes d'una manera també més global. I per altra banda volia dir una altra cosa, que és que s'ha parlat bastant a l'Església darrerament d'un estudi que va sortir que parlava d'un 0,2% de casos... No, perdó. És que això és un argument que ha fet servir molta gent i m'agradaria aclarir-ho, perquè es diu que hi ha el 0,2% dels casos... d'abusos, o sigui, a dins l'Església només passen un 0,2% dels casos d'abusos.
Era un estudi que eren les denúncies que durant els últims 10 anys s'havien presentat per abusos sexuals.
Sí, és el que volia dir.
De totes les denúncies, em sembla que el 75% eren en àmbit familiar, o 20 i pico restant en altres entorns, i de fet, per exemple, hi havia una dada que creava la meva atenció. Hi havia més abusos produïts per avis de les víctimes que produïts per clergues. Una cosa que realment fa posar la pell de gallina.
Sí, no, jo només volia puntualitzar que el 0,2% són... O sigui, que el 0,2% dels abusadors són sacerdots des del 2008. Això és el que deia aquest estudi. No, aquest estudi no està dient que els casos d'abusos dins l'Església siguin el 0,2% dels casos d'abusos en tots els àmbits, en tota la història. Dic simplement perquè a vegades és fàcil agafar aquesta dada, no? I utilitzar-la potser sense... Però en qualsevol cas sí que manifesta que l'Església és un àmbit on hi ha hagut abusos, però n'hi ha hagut menys que en altres àmbits, i això és evident, i aquests altres àmbits, doncs almenys fins al moment doncs, no s'està investigant o no es volen investigar amb aquesta mateixa contundència i fermesa. Per què també? Perquè es considera que dins, o sigui, que l'Església d'alguna manera és un marc singular on han tingut lloc aquests abusos i que hi ha una determinada dinàmica que és el que es vol investigar, no entenc jo.
Glòria.
Ara que deia el Miquel això de la dinàmica que s'intenta investigar, doncs sí que una part positiva que jo crec que la gran major part de la societat hi estem a favor és que la comissió d'investigació hauria de propiciar, igual que deia la Laura al principi, no? També un canvi d'estructura de mentalitat. Espero de debò que les pràctiques que ja s'ha vist que es feien anys enrere dins les estructures eclesials, però també dins les famílies, com ja coneixem, de la discreció, de, bueno, això millor que quedi a casa, no dir-ho, que s'acabi. Si ha de servir la comissió per això, doncs jo crec que l'Església també estarà a favor, és evident, i que es trenqui aquesta dinàmica absurda de, és que sempre s'ha fet així. Doncs miri, fins aquí. S'ha fet així, malament, i ara ja no s'ha de fer. I molts cops, quan intento pensar en evidentment, xacres socials, que n'hi ha unes quantes, aquesta és molt dantesca, però penso sempre en, jo que visc en un poble, doncs en com s'estructuren les obres en unes cases de masies rurals, no? Dius, sempre hi ha filtracions en les cases antigues. És com dir, mira, tapem una mica les humitats de la cuina o mirem de fons d'aixecar el carrer perquè l'aigua doncs, ha entrat en els fonaments. Doncs és això. Sisplau, deixem de tapar les humitats amb pintura, que d'aquí 2 anys tornaran a sortir, i obrim els carrers i canviem les canonades si cal. Doncs si ha de servir la comissió per això, doncs que s'expliquin, que tingui un ressò, una conseqüència concreta i que s'acabi aquesta identitat de la discreció i del sempre s'ha fet així, millor no parlem-ne.
Jo només volia insistir, perquè em sembla interessant el tema que ha dit el Miquel de les víctimes, i això ho he vist quan hem parlat amb institucions doncs, que han estat afectades per això. Hi ha moltes víctimes que esperen coses molt diferents, i això ho hem vist a nivell públic, per exemple, amb un tema conegut com és el terrorisme. Doncs es parla de vegades de les víctimes del terrorisme, però tots sabem que hi ha diverses associacions i gent que fa plantejaments molt diferents. I en el cas dels abusos, doncs hi ha víctimes que potser et fan un tuit i després no volen ni parlar amb la institució, ni fan res més, ni van a un jutjat, ni mouen res més, senzillament ho volen explicar. Hi ha víctimes que davant d'un cas es posen en contacte amb la institució i l'únic que esperen és tenir una conversa. Hi ha víctimes que no volen que es toqui el tema. Hi ha víctimes que fan un periple mediàtic del seu tema. Hi ha víctimes que potser han patit tant com aquestes però que no et sortiran mai a cap diari. Hi ha víctimes que demanen indemnització, hi ha víctimes que no. O sigui, aquí ens posem... És el que les víctimes demanen. Bueno, les víctimes... tenim 2 o 3 que fan declaracions abans dels micròfons, però no per això vol dir que la presentin el que realment demanen totes les víctimes. I aquí, com a exemple, que a mi m'ha semblat, la veritat, bastant poc curós, és la setmana passada quan es va plantejar que probablement el Partit Socialista plantejaria una comissió externa i tot això, van dir no, la decisió es prendrà després que el president del govern s'entrevisti amb les víctimes. I després van dir, ja s'ha entrevistat amb les víctimes i farem això, aquesta proposta de la defensa del poble i tot això. Bueno, les víctimes va ser que es va entrevistar amb l'escriptor aquest, que ara ha tret un cas nou a Salle i que va anar explicant a tot arreu, va fer una entrevista ell amb el president del govern, després ell mateix va fer un tuit dient que estava molt content de com havia anat la reunió i del compromís del govern, i van decidir que hi havien parlat amb les víctimes i que això era la veu de les víctimes. Llavors, home, siguem una mica més curosos quan parlem de què estem atenent a les víctimes.
I aquesta és la part que potser fa pensar que de vegades són iniciatives precipitades o que responen a una pressió mediàtica, no? o a voler acontentar el personal, no? Més enllà de fer realment un treball de fons, comprenent quina és la dificultat, no? Amb un assessorament d'experts i queda aquí per veure com s'acabarà de desenvolupar. Miquel, tu seguiràs una mica el tema també la votació dimarts i seguirem sobre això, eh?
Sí, que jo suposo que la setmana vinent doncs serà el moment en què esperem també que es pronunciï oficialment doncs la Conferència Episcopal Espanyola, que digui alguna cosa, i que suposo que serà per sumar-s'hi, perquè jo entenc, vull entendre que el PSOE no s'hauria llançat a proposar aquesta investigació d'aquesta manera si no tingués d'alguna manera, encara que sigui per altres vies, doncs un cert suport certesa, de part de l'Església. Sí, sí,
com a mínim una nou posició radical.
Clar, bueno, de fet, en aquest sentit, fins ara l'Església no s'hi ha oposat, tampoc, cosa que no vol dir que ho accepti sense més, però que si tingués una posició en contra, doncs, Segur que ja ho hauria dit. Veurem, seguirem parlant, sí.
Perfecte, Miquel Codolà, moltíssimes gràcies.
No m'he explicat una cosa, Laura, que avui hem posat el Miquel a la sala freda.
La sala freda.
Que alguna vegada ho hem dit, que tenim una saleta a la redacció per fer reunions o fer un tipus de converses, però no hi ha cap afecció. Llavors, el que li toquen allà es queda congelat mentre va parlant.
He estat el primer minut tremolant i he anat a buscar la bufanda i la jaqueta que m'he posat després.
Tenim el frigidàrium que deien, dels banys. Nosaltres tenim una sala perquè la reunió sigui una mica per feina.
És la sala de les idees fresques.
Les idees fresques. En fi, gràcies, Miquel Codolà, per ser avui, com dèiem, a la rebotiga amb Catalunya Televisió. I ens seguirem parlant. Gràcies.
Adéu.
La resta, no marxeu, si us plau. Tenim més temes aquí. Si us sembla, podríem començar fent una ullada als més llegits. Roger?
Sí, tenim els més llegits de la setmana. Aquesta setmana doncs, tenim en primer lloc l'article sobre la prèdica per primera vegada a les decimals de Valls d'una dona laica.
Quina?
Segueix, sisplau, Roger.
No seré jo qui ho digui. En segon lloc tenim l'article sobre l'elecció de la nova abadessa de Valldonzella, que és l'Àngels Cornellà. En tercer lloc tenim un article sobre els funerals dirigits per laics, que és una proposta del bisbat de Sant Feliu. En quart lloc tenim la crònica sobre l'acte de presa de possessió com a bisbe de Terrassa del bisbe Cristau, que va tenir lloc aquest dissabte, si no m'equivoco. I en cinquè lloc tenim l'article sobre la mort de Jordi Albertí. Aquests serien els cinc més llegits.
Molt bé. Comentaris. Tenim...
El primer comentari, la dona Baica era la nostra directora Laura Mort.
Circumstancialment
que, com en altres casos que els mateixos de la redacció som els protagonistes, soc testimoni que és l'impuls de la redacció i no l'ego del que ho protagonitza el que acaba provocant que ho publiquem.
L'hem obligat.
Gràcies per l'aclariment imprescindible. Escolteu, parlem del tema dels laics. Glòria, tu vas parlar no, a través del bisbat de Sant Feliu, et vas poder contactar amb dos testimonis que explicaven com s'està impulsant aquesta iniciativa perquè en cas que hi hagi alguna celebració que s'hagi de cobrir unes exèquies, no, puguin dirigir-les uns laics.
Sí, és cert que sobta una mica, diríem. Si a un laic li preguntes què et vindria més de gust fer, un casament o un funeral, possiblement espero que siguin batejos i bodes, no? Però bueno, el cas és que es donen socialment més funerals catòlics en aquesta vida, de moment, i llavors el bisbat de Sant Feliu el que ha fet és una mica entomar aquest problema. A mi m'ha semblat interessant comentar una cosa que no trobaran a l'article, i és que els dos testimonis són molt diferents. Bueno, sí que es veu, Un és un jove de 29 anys, un altre és una religiosa badruna, no diré l'edat perquè no li vaig preguntar, però interpreto que era de més edat, de 29 anys. Però el cas és que les dues persones, per separat, em van explicar que era una proposta que surt d'una necessitat del bisbat, però que és una necessitat global, és a dir, no és només del bisbat de Sant Feliu, sinó que es dona en diferents punts de Catalunya i, m'aventuro a dir, de l'Estat i més enllà, i és no esperar a que els números ens mengin, no? Dir, mira, tenim aquesta dificultat, quan ja no sigui tard i anem a córrer cuita i fem les coses malament, no, anem a proposar nosaltres una formació concreta, en aquest cas 4 sessions, que van començar el novembre, amb una sèrie de laics escollits, és a dir, des de les pròpies comunitats o les persones es proposaven per fer aquesta formació o des de les mateixes comunitats arxiprestals es deia, mira, jo he pensat que tu pots ser aquesta persona. Són de 10 arxiprestats diferents del bisbat de Sant Feliu i estaran com a la segona línia, no a la primera línia, és a dir, quan un prevere, que és qui fa aquestes exèquies, que en l'argot normal són els funerals, perquè aquestes paraules tan rimbombants, exèquies, potser costa més, doncs no deixa de ser un funeral. Doncs quan no pugui anar el rector, en aquest cas, algun capellà que ha de fer aquesta tasca, aniran els laics. Evidentment, interpreten que no seran morts complexes, és a dir, ni persones joves ni infants, que això són coses molt concretes, i que es procurarà que no. I us puc dir, de moment no ha començat cap laic a fer cap funeral, no tenen aquesta experiència, però la sensació era això és un servei més que oferim i que si l'Església ho necessita, els laics hi som aquí. I en això ens hem de quedar una mica.
Molt interessant.
Jo he de dir que no tinc possiblement experiència més trista que aquells funerals que et fan els encarregats dels serveis funeraris. O sigui, hi ha funerals d'àmbit religiós, que bueno, mossèn pot estar més o menys encertat, però bueno, com a mínim té la seva ja dinàmica i litúrgia. Hi ha funerals laics que són molt acollidors i que responen molt doncs, a la personalitat del difunt i que són realment, no perquè no siguin religiosos, no deixen de ser reconfortants, però també he vist funerals aquells que la família doncs, tampoc no sap gaire com organitzar-ho i hi ha una persona dels serveis funeraris que fa com una mica de mestre de cerimònies i és molt fred, és que és molt fred. Mm-hmm. Llavors, per què ho dic? Perquè l'Església també pot ajudar amb dir, mira, fins i tot quan no hi ha un mossèn i, per tant, no hi ha la dimensió sacramental que pot aportar un sacerdot, perquè l'aig no podrà fer-ho, però hi pot donar un to i una manera de fer molt més humana, molt més propera, que el que llegeix 4 textos que havien donat i més o menys ho hem fet una mica de classes de llegir ben públic, però que ja ho veus que allò és de protocol, no? Doncs bé, si cada vegada hi ha més gent que no només són mossèns, doncs que estan realment portant sabent com gestionar una celebració on el més important és com s'acompanya les famílies, doncs benvingut sigui com a experiència també per aportar més en aquestes situacions que són complicades per la gent.
Glòria?
Sí que quan vaig fer la peça queda clar, no? Que una de les, diríem, de les primeres coses que la gent associa si no tens experiència a l'Església, és a dir, si la pràctica religiosa doncs, no forma part de la teva vida, és que més o menys tothom ha hagut d'anar a un funeral, no? A la seva vida i de vegades, sobretot amb la gent gran, doncs acabes anant a una cerimònia religiosa. I marca molt, és a dir, quan algú ha fet un funeral que tu t'esperes que sigui fred o farragós o cansat, etc. I realment aquell capellà en aquest moment et diu alguna cosa de tocar el cor, jo sí que és veritat que he tingut la sensació que la gent diu oh, ha estat un funeral bonic, no? I l'home ho feia bé i no sé què. Doncs jo crec que la gent es queda amb aquestes coses, tant si és per bo com si és per malament. Mm. I de la, diríem, de la preocupació màxima que sortia d'aquests dos laics que jo vaig entrevistar, un d'ells em deia, al final no deixa de ser, l'Església no arriba a tot, però en el moment que tu has demanat un funeral catòlic, l'Església no s'ha oblidat i no t'envia qualsevol, no, t'envia una persona formada que jo no puc anar, no passa res, vindrà una persona que és de la comunitat i t'acollirà. En el cas de les dones, és curiós perquè la primera pregunta que em va sorgir és com rebrà la gent això? Amb els homes, si ets capellà o no, la gent no, ni ho pregunta. És a dir, pot passar més desapercebut. Una dona, doncs queda clar que de moment capellà no és. I llavors deien, jo crec que socialment s'han d'anar fent passos i dir, al final, què necessites? Que l'Església, doncs en l'últim moment de la teva vida, t'acomiadi a dir al familiar, exacte, i sigui. Doncs jo crec que ens hem de quedar amb això. Dius, mira, tenim aquesta dificultat, ara hi ha molts funerals i hi ha poques persones, doncs busquem-les, formem-les i si donen un bon rendiment en el sentit sentimental, doncs fantàstic. I clar, no deixa de ser una responsabilitat molt gran. I més per un jove, jo vaig pensar en el testimoni i vaig dir, Déu-n'hi-do, doncs et queda una pressió afegida de dir aquella gent està en un moment difícil, encara que els catòlics creïn, han de creure en la resurrecció, doncs el moment és molt complicat. Aquesta persona ja no hi és. Doncs acompanyar això no és fàcil i no, has de fugir una mica de protocols. És a dir, cada situació doncs, et generarà una empatia o una necessitat diferent i suposo que ja fora de la formació cadascú haurà d'intentar aprofitar els recursos personals que tingui. Així que veurem aquesta iniciativa si es replica en altres bisbats i bueno, com els hi va.
També, més enllà d'entrar en valorar si estan a la banqueta en substitució d'uns titulars, no? La figura aquesta jo crec que s'ha d'aplaudir o s'ha de valorar des d'un punt de vista, diguéssim, constructiu, que es reconegui que hi ha rols o que hi pot haver una complementarietat dins de les comunitats, no? I que doncs, ens podem ajudar mútuament i aquest és, com deia el Jordi, és un servei necessari i imprescindible on en un moment de dolor es pot donar un escalf. Jo crec que com a Església també s'ha de normalitzar això que deies, Glòria, dir, ostres, no és el mateix que hi hagi un home o una dona perquè l'home el podríem assimilar més fàcilment a un capellà i la dona tothom tindrà els seus interrogants. Doncs, mira, anem fent, no? Anem fent perquè això, és a dir, hi ha una... Ha d'haver-hi un gir en tot això perquè són persones igual, amb les capacitats, no? En funció de la formació que tingui cadascú, però que és possible que això sigui, vaja, un pas més endavant d'una normalització que em sembla imprescindible. I un exemple que m'agradaria posar en això és, per exemple, quan es fan recessos de, no?, que hi ha uns punts i uns exercicis a fer i qui dona aquests recessos és una dona. Doncs hi ha situacions en les que dones laiques estan dirigint recessos amb un grup de capellans. Per què no? Per què no això o per què no en altres àmbits si la formació és bona i és factible de fer-ho, no? Per tant, no, deia que em semblava interessant el tema en aquest sentit, que dona... Es pot estirar bastant el fil en tot el que és la corresponsabilitat dels laics dins l'Església. Més coses? Roger, no sé si vols afegir alguna en aquest camp.
No, bueno, a mi també, o sigui, a mi em cridava l'atenció, no? I em semblava curiós i realment pensava això, no? que és una, o sigui, és una bona notícia realment, no? Perquè és el que diu la Glòria, que al final de l'article, no, també es deix, o sigui, tu poses, Glòria, no, que, ostres, no sabem com ho rebrà la gent o potser al principi és un xoc i realment és una bona notícia, no? I també em cridava l'atenció, doncs, per la part que em toca del jove, no? Doncs, que pensava, ostres, de vegades sembla que no hi hagi participació tal i hi ha gent que té ganes de fer aquestes coses i que, com tu deies, Glòria, són coses que, a més, són... no feixugues, però que són més delicades realment, i hi ha gent que té ganes de fer-les i no només ganes de fer-les en el moment, perquè sigui una persona concreta o perquè en el moment no hi hagi cap altra solució, sinó que, o sigui, que té ganes de dedicar-hi una estona a formar-se en això, que penso que també és important. Llavors, no sé, pensava que això és una bona notícia i sí que és veritat que a mi, o sigui, també no em cridava l'atenció, però sí que pensava en el tema, doncs, aquest de que potser en que estaria bé que no fos tant en segona línia. O sigui, entenc que sigui així, però sí que és un tema doncs, que... Bueno, això, ja està, no? Uh-huh.
Suposo que segona línia ho deien en el sentit de dir, bueno, clar, això s'ha generat per una necessitat, una absència de prevere, i llavors s'ha de continuar fent el servei, i potser sí que arribarà un moment en què ja no es plantejaran l'absència de prevere. És a dir, serà, com deia la Laura, una corresponsabilitat. Jo m'imaginava allà com una agenda comuna, no? I dir, mireu, tenim això, ens han demanat això, qui ho fa? Doncs tu, tal, tal. De moment no estem en aquest punt. Clar. És veritat que hi ha ministres i ministres, llavors ministres ordenats també entren als diaques i és com, jo entenc, o sigui, bueno, entenc, puc arribar a comprendre que a l'Església hi ha certs rols que estan molt marcats i també hi haurà gent dins la comunitat que s'ha marcat aquest rol i diu, si ja m'hi treuen això, ja deixo de fer, ja que sóc, no? Aquest és el principi problema de base, no? Dius, ets una mica més que els teus sagraments, no? I que les ordenacions que fas i que les accions que fas som una comunitat, però suposo que és anar pas a pas. Insistim que és una bona notícia que dona peu a que de la necessitat es faci una norma, seria fantàstic, però jo no m'aventuro a dir que estem en aquest punt encara.
Escolteu, jo torno enrere els més llegits, perquè hi ha un que no hi estem passant per sobre, que és el tema de la nova abadesa de Valldonzella, que com que Laura hi va parlar, i ho dic perquè quan hi ha un nou abat de Poblet o Montserrat, és a dir, dels monestirs masculins, sembla que és la gran notícia, i quan hi ha una abadesa no en parla ningú.
Sí, Laura, sí, nosaltres.
Nosaltres hem fet tema de...
Però sembla que no sigui el mateix un abat que una abadesa.
Sí, és així. És així,
no
de trist, però és així. També és cert que potser el volum de la comunitat, en el cas d'aquesta comunitat cistercenca de Valldonzella, que ha escollit Maria Àngels Cornellà com a nova abadessa, ho va fer divendres, és una comunitat petita. I l'impacte, projecció que té, o a nivell històric fins i tot, no, que és una comunitat que té segles d'història, eh? no és que siguin d'abans d'ahir, però la localització o la ubicació on són ara sí que és relativament més recent. De fet, aquest 2022 celebraran 100 anys del que és la consagració de l'Església, l'últim edifici, i vaja, això serà un dels actes importants que celebraran i que haurà de gestionar o coordinar, no? o impulsar en aquest mandat la mare Cornellà, no? La mare superior a l'abadessa. Perquè també deia molta modèstia i humilitat, diu, clar, hi ha també la benedicció abacial, que si recordem en el cas de, no, de Montserrat també va ser força sonada i va tenir molt d'impacte. Quan parlàvem, ella deia que segurament la celebració farien una única per la consagració de l'Església, per la benedicció, no? O que mirarien de fer un acte conjunt, perquè al final també les forces són limitades, etcètera, no? Però bé, jo crec que és una bona notícia, és una persona molt preparada, discreta, també té el do de l'acollida. No és que hagi fet ella d'hostatgera, però vaja, diguem que com a monja cistercenca, tota aquesta visió de mirar l'hoste, no? La persona que s'apropa a un monestir sempre genera la pregunta de tu què fas aquí, no? I vens a pregar, però en realitat necessites consol, no? Tota aquesta dimensió humana que tenen molt treballada i per raó del temps que dediquen a la pregària, per raó de com treballen la regla de Sant Benet, no? Que és un dels pilars fonamentals de tot això. Doncs em sembla que farà molt bé la seva feina, és una bona notícia i de fet també recull una mica la feina trajectòria de l'anterior priora administradora, Núria Illes, que també, vaja, que es tenen apreci i és molta estimació. Ella em parlava amb, no, molt de respecte de la feina que ha fet fins ara i agraïda d'entomar aquesta nova responsabilitat.
I el tema de sortir als mitjans, li agrada o no?
Jo no crec que tinguem problemes en aquest nivell.
Bona notícia.
Sí. Vaja, no ens va penjar el telèfon, ens ha atès molt correctament.
Que no seria la primera vegada que ens passa.
No, volem fer que no.
entrarem en detalls, però ha estat molt amable, cordial, respectuosa i entén que hi ha coses que s'han d'explicar, no? I ho pots fer amb tota la humilitat del món. Ella parlava també, no?, de que al final si s'apunta a aquest carro, que em va fer molta gràcia l'expressió que feia servir, ho va dir com molt espontàniament, no? Nosaltres seguim l'Evangeli i la regla de Sant Benet, i mira, qui vulgui que s'hi apunti, no? Bé, diu, ho viu com a molta naturalitat i entenc que hi ha una dimensió també d'anunci, per tant, si els mitjans que ens dediquem a això no els hi, no? No t'hi fa proper o disponible, doncs és més complicat que aquesta acollida o això que prediques pugui arribar més gent, no? Escolteu, i ja per acabar, també podríem parlar de dues novetats que hem publicat aquests dies. Un és el Club de Lectura. Glòria, vas trobar-te virtualment amb tota la colla que sou ja en el club i en aquesta última setmana a Francesc Torralba, que era l'autor del llibre.
De fet, bueno, com és una persona amb tants compromisos, pensàvem sincerament que no podria assistir i al contrari, si teniu oportunitat de sentir el podcast, és totalment espontani, inclús hi havia moments de bromes i va ser un diàleg com molt interessant d'un llibre, insisteixo que no és d'actualitat, del 2019, però que ja veureu que parla de temes com la interioritat amb els infants, però que són absolutament equiparables a la nostra vida. O sigui que, endavant, jo ja crec que queda clar que aquest llibre soc gran fan i defensora, així que no ho repetiré més. I només em queda recordar que el proper Club de Lectura és el dimarts 1 de març, dimarts 1 de març, sona així com a Cantarella, però ho és, amb Cançó de la Plana del Ken Haruf, així que si és una novel·la, és lleugera, es pot llegir ràpid, si la gent vol afegir-se, doncs només cal la inscripció prèvia perquè el club és gratuït, però cal inscripció.
Cal afegir només que el Francesc Torralba, cada vegada que havíem demanat una cosa per Catalunya Televisió, sempre ens ha dit que sí.
Això és veritat,
cosa que és d'agrair.
Sí, és que no és per agenda, però és veritat que la disponibilitat és absoluta.
És d'agrair en general i en particular en el seu cas.
Sí.
Fantàstic, doncs, si aneu en aquest botonet que tenim en portada dins de catalunyareligio.cat del podcast o si esteu subscrits en algun dels canals, no, que en fa difusió, podeu recuperar aquesta conversa. I també, amb novetat, i avui ho expliquem en el portal, que obrim una nova col·laboració, en aquest cas amb l'IQS, amb un podcast de reflexió i pensament, que es titula Indefugibles, que fa referència també a tots aquests debats que tornen, diuen ells, no? I que en algun moment o altre s'han de plantejar. Per tant, benvinguts als Indefugibles, amb els professors de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, Oriol Quintana i Xavier Casanovas. Un plaer també des d'aquí, agraïm, no? És fàcil col·laborar quan amb l'entitat, no? I en aquest cas les persones en concret ho posen tot tan fàcil, no? I és un plaer. Per tant, podcast també oberts.
També dic que els podcasts es poden trobar a la nostra web, però també a les plataformes habituals de distribució de podcasts com els Spotify, l'iTunes, el Google Podcast, tot aquest tipus de canals també des d'allà, si feu una cerca, els trobareu. No acostumen a sortir al top 10 dels més escoltats del planeta, però hi són i des d'allà també en podeu fer difusió.
Busqueu i trobareu. Fantàstic. Doncs escolteu, deixem aquí la rebotiga. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos una setmana més.
Veus com es nota que vas predicar? Busqueu i trobareu. Tot això.
Va, tira.
Quants podcasts s'acaben dient busqueu i trobareu?
En fi, Jordi Llisterri, gràcies. Roger Vilaclara, no riguis tant. Glòria Barret, acomiada també a una servidora, Laura Mor. Fins la setmana vinent.
A veure, adéu.
Catalunya Religió.